són les dues del migdia. Multa històrica i sense precedents del govern espanyol a quatre companyies aèries que operen a Espanya. El motiu? Per cobrar els passatgers per l'equipatge de cabina o per obligar a imprimir-los el bitllet. El Ministeri de Consum els multa amb més de 150 milions d'euros. Són quatre aerolínies de baix cost, són Ryanair, Volotea, EasyJet i Vueling. I és la sanció més gran per pràctiques abusives contra els clients que mai ha imposat l'autoritat de consum.
Doncs és una notícia molt positiva, de considerable, no? Considerable, d'un import elevat, perquè realment sigui dissuasòria, no? I acabem amb aquestes pràctiques del sector. Esperem que això sigui, doncs, faci canviar a aquestes companyies.
Així ho celebrava l'organització de consumidors FACUA des dels micròfons de Ràdio Estel. Aquesta entitat, que és una de les que va denunciar a les companyies aèries per aquestes pràctiques, que tots els que hem viatjat en algun moment o altre hem acabat patint, va presentar aquesta denúncia, com dèiem. Una sanció que arriba també a les portes de començar la temporada alta als aeroports de tot l'estat. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
A banda del cobrament per l'equipatge demà, la multa sanciona pràctiques que, a més, a partir d'ara, queden prohibides.
Sí, el Ministeri de Consum sanciona i proveeix el cobrament per seleccionar dos seients, un al costat de l'altre, quan el passatger viatja amb persones dependents, com, per exemple, els fills petits. També se sanciona la manca de transparència a l'hora de comprar el bitllet, és a dir, que el preu que t'apareix a la pantalla és inicialment de 50 euros, el següent clic de 70 i al final del procés augmenta els 90 euros. I a banda, també se sanciona prohibir el pagament en metàl·lic a la compra de bitllets als aeroports.
Ara les aerolínies tenen dret a presentar un recurs d'alçada davant del ministre de Consum i un cop esgotada aquesta via administrativa poder recórrer als tribunals.
Medidas como esta no ayudan y sobre todo van a ser un problema muy grande para el conjunto de la economía española y de la conectividad.
Declaracions del president de la patronal d'aerolínies, Javier Gándara, que titlla de desproporcionada aquesta multa coneguda avui. I l'endemà d'aprovar-se la llei d'amnistia al Congrés, els partits independentistes pressionen ara el govern espanyol perquè la publiqui aviat al BOE, que és el moment en què entrarà en vigor aquesta llei.
Ahir la Moncloa ja va dir que encara trigaria uns dies a publicar la llei al BOE i avui l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha demanat que ho faci abans de les eleccions europees. I d'altra banda, des d'Esquerra, confien que tot i la discrepància d'alguns sectors del poder judicial, la llei s'acabarà aplicant.
Però al final, abans o després, i ells ho saben, això, mira, una mica pel pedregar, però acabarà sortint bé.
Declaracions del senador d'Esquerra, Joan Caral, aquest matí als micròfons de Ràdio Estel.
Una Esquerra Republicana que, per cert, ja ha dit avui també que no pensa fer president a Salvador Illa si no hi ha avenços en aquesta amnistia. I marxarem també a Roma, on hi ha hagut reunió aquest matí entre el papa Francesc i la nova cúpula de la Conferència Episcopal Espanyola. El president José Luis Argüello li ha presentat el pla de reparació dels abusos.
Hemos tenido un encuentro lleno de afecto y también de interés por un papa que conoce muy bien la situación de la Iglesia española.
Una proposta que, segons el Güello, el papa Francesc ja coneixia i ha valorat positivament. Tot això està passant en un dia en què el Departament de Salut recomana a tota la població que tingui atenció entre 40 i 58 anys vacunar-se contra el xarampió arran de l'augment de casos que s'estan detectant per Europa, també a Catalunya, on el que portem d'any ja se n'hi han diagnosticat 16 casos.
La vacunació sistemàtica contra el xarampió es va començar a implantar el 1981 i els nascuts al 65 o abans molt probablement ja estan immunitzats per haver passat la malaltia. Per això, les persones que vagin al CAP per algun motiu mèdic i tinguin entre 40 i 58 anys se'ls ofereix, com deies, la possibilitat de posar-se una dosi i al cap d'almenys 4 setmanes una segona, cosa que els immunitza per tota la vida.
I avui un divendres cap al que fa la informació esportiva.
Sabíamos que toca cambiar, que toca mejorar y tenemos que mostrarlo mañana para que podamos robar un partido aquí en Madrid.
El Barça de bàsquet busca aquesta tarda no despenjar-se de les opcions de guanyar la Lliga ACB.
Avui juga un importantíssim duel contra el Real Madrid. És el segon partit de la sèrie de semis i els blancs tenen l'avantatge d'haver guanyat el primer partit. Si el Barça s'endú la victòria, tindria el factor pista a favor, ja que els dos propers partits es jugarien al Palau.
I en futbol, el Real Madrid ja és a Londres, on falta poc menys de 24 hores per la final de la Champions.
Ancelotti s'ha endut a tots els jugadors, menys el porter Lunin, que pateix una grip i que, per tant, s'ha quedat a Madrid per evitar contagiar la resta de plantilla. Demà a les 9 de la nit, els blancs podrien alçar la seva 15a Champions davant del Borussia Dortmund.
I avui és divendres i en la plana cultural és dia d'estrenes. Passarem pel cinema, on avui arriba el biopic sobre la cantant Amy Winehouse, Back to Black, i també la coproducció catalana La Mujer Dormida. A banda, també escoltarem la nova música dels Copa Lotus i passarem pel Primavera Sound, que avui celebra la segona jornada. Avui, ja ho escolten, l'Anna del Rei serà l'estrella de la nit. També passaran pel parc del Fòrum de National Railsby, Omar Apolo i amb Guillem Gisbert i Ferran Palau com a representants de l'escena catalana. Això és el més destacat d'aquest matí de divendres. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Avui hem tingut una jornada amb unes temperatures més baixes que les que vàrem tenir ahir. Ahir es va arribar a màximes de fins a 34 i 35 graus a punts de les comarques del sud de Catalunya. Va bufar un vent de ponent molt rescalfat i avui les temperatures baixen a tot Catalunya. Una mica de calor al centre del dia cap a l'interior, però vaja, res a veure amb les altes temperatures d'ahir. Atenció, però, que aquesta tarda hi ha risc de ruixats, especialment a les comarques de l'interior de Girona i també comarques del nord de Barcelona. Tempestes localment amb una certa intensitat. L'excepció, l'Alt Empordà, perquè allà bufarà la tramuntana i aquests núvols no es podran arribar a formar. Demà, doncs, al matí tindrem algun ruixat cap a les comarques de l'interior de Girona, ja des de primeres hores a la resta, nuvolositat variable, més estones de sol cap a les comarques de l'interior. La tramuntana que continuarà present, no molt forta, però en ratxes moderades per damunt del Cap de Creus. I demà les temperatures baixen una mica més respecte a les d'avui, les mínimes. Demà al matí farà més fred. I demà a la tarda, molta més inestabilitat, risc de ruixats a totes les comarques de Girona, també del nord de Barcelona, i aquestes tempestes de demà a la tarda localment poden tenir bastanta intensitat. Per tant, compte, hi haurà vist el Servei de Meteorologia de Catalunya, perquè les precipitacions seran localment intenses, nord de Barcelona, comarques de Girona, temperatures estables demà, i de cara a diumenge, nuvolositat variable, i com a molt a la tarda, algun ruixat dispers cap a les comarques del nord-est. Les temperatures de cara a la setmana que ve tornaran a pujar de forma clara i evident, però afluixen una mica durant aquest cap de setmana.
Gràcies, Jordi. Ara passen 7 minuts de les 2 del migdia. Amb Àngel Martínez, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Sanció històrica i exemplar del Ministeri de Consum a 4 aerolínies per pràctiques abusives, com ara cobrar per l'equipatge demà i entrar-lo a la cabina. Ryanair, Vueling, Volotea i EasyJet han estat sancionades amb 150 milions d'euros, una informació que ha avançat avui la cadena SER, que ha pogut confirmar Ràdio Estel.
Sí, la multa arriba arran de les reiterades denúncies de les organitzacions de consumidors, i no només se sanciona el cobrament de l'equipatge demà a cabina, sinó que el govern espanyol també investiga i ha sancionat pràctiques que es podien considerar abusives, com el cobrament del suplement per la reserva de seients contigus per acompanyar menors i dependents, la falta de transparència en la informació precontractual sobre el preu final del servei i no permetre pagar en metàl·lic, per exemple, a l'aeroport per aquests serveis o altres addicionals. A més, en el cas de Ryanair, l'expedient del Ministeri retreu a la companyia cobrar 20 euros als passatgers a qui imprimeix el bitllet en paper.
La vicepresidenta del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, és la primera reacció del govern espanyol. Celebra que s'hagi fet aquest pas endavant perquè considera que les grans companyies aèries no tenen un tracte just amb els viatgers i assegura que hi ha una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que ho avala.
Nos van a encontrar siempre del lado de las personas que sufren los abusos. Bueno, pues yo creo que el señor Bustinduy, hoy el ministro de Consumo, está corrigiendo una de esas prácticas abusivas y desleales por parte de grandes multinacionales.
Declaracions de Yolanda Díaz ara fa uns minuts des de Barcelona. La sanció, però, encara no és ferma, perquè les aerolínies tenen dret a presentar un recurs d'alçada davant del mateix ministre de Consum i, un cop esgotada aquesta via administrativa, poder recórrer als tribunals.
I des de l'Associació de Consumidors FACUA confien que la sanció milionària marqui un precedent. És el secretari general de l'organització, Gerard Hernández, en una entrevista a la caravana de Ràdio Estel.
Doncs, per una vegada, doncs, les autoritats han complert amb la obligació, no?, de perseguir i sancionar les infraccions que es denuncien a part dels consumidors. En aquest cas, doncs, és una notícia molt positiva, de considerable, no?, considerable, d'un import elevat, perquè realment sigui dissuasòria, no?, i acabem amb aquestes pràctiques del sector. Esperem que això sigui, doncs, faci canviar a aquestes companyies i deixin d'aplicar, com deia, aquestes males pràctiques, aquestes pràctiques quan s'han sigut declarades abusives i, per tant, no un punt d'inflexió.
FACUA recorda que els consumidors poden reclamar la devolució dels càrrecs extra en cas de rebre una resposta negativa de les aerolínies. L'associació ha suggerit que posin denúncies a les autoritats de consum de les seves comunitats autònomes sol·licitant aquestes sancions i acudint també als tribunals, i que poden fer-ho sense cost, ja que per les quantitats inferiors a 2.000 euros no és obligatori acudir a un advocat.
Les pròpies companyies veuen desproporcionada aquesta sanció, que, com deia, més de 150 milions d'euros, i recorden que no és definitiva perquè, com deia, expedient sancionador podria acabar als jutjats per la via d'un recurs.
L'Associació de Línies Aèries engloba el 85% de les companyies que operen a Espanya. Segons l'entitat, si al final es confirmés aquesta sanció i es prohibís cobrar per l'equipatge demà, suposaria perjudicar uns 50 milions de passatgers que només porten una bossa de mà en els seus viatges i que acabaran pagant per un servei que no necessiten. Javier Gándara és president d'aquesta associació.
Nosotros pensamos que es perfectamente legal y no solo lo decimos nosotros, sino también está amparado, por un lado, por el reglamento europeo, también por varias sentencias judiciales emitidas en distintos juzgados a lo largo de nuestro país, y también la propia Comisión Europea ya se posicionó en 2013, en donde decía que la práctica de cobrar un suplemento por subir a bordo un trolley de determinadas dimensiones era perfectamente legal y compatible con el derecho comunitario.
També diuen que la prohibició deixaria el mercat espanyol en desavantatge respecte als països de l'entorn i que afectaria negativament el turisme.
I sobre el possible recurs, la mateixa Associació de Línies Aèries diu que tenen previst presentar-lo a mitjans de juny, això sí, ho han de fer les companyies per separat, i després el ministre tindrà 3 mesos per resoldre si els és desfavorable, aleshores és quan s'entraria per la via judicial.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Marxem ara cap a Roma. La conferència episcopal valora positivament la reunió amb el papa Francesc que han mantingut aquest matí. El pontífex s'ha interessat per la situació política espanyola i ha valorat positivament el pla de reparació dels abusos que li ha presentat la nova cúpula de l'episcopat.
El president de la conferència, l'arcabisbe Luis Argüello, ha explicat que la proposta es votarà a la comissió permanent, que se celebrarà els dies 1 i 2 de juliol i que, per tant, estarà en marxa els propers mesos.
Una normativa y la creación de una comisión asesora formada por profesionales tanto del mundo del derecho, de la psicología, de la psiquiatría, del acompañamiento espiritual, para poder esto en marcha. Nosotros pensamos que esta comisión a la que puedan acudir las diócesis y las congregaciones religiosas, pero también víctimas, pueda estar en funcionamiento en este verano.
Una proposta que el papa Francesc ja coneixia i que, de fet, ha valorat positivament. A la reunió també s'ha parlat sobre el problema de la falta de vocacions i la feina que s'està fent per capgirar la situació. A més d'Argüello, a la trobada amb Francesc també hi han participat el vicepresident de la Conferència Episcopal, el cardenal José Cobo, i el secretari general, Francisco César García Magán.
Tota la informació ampliada sobre aquesta reunió entre la Conferència Episcopal i el papa aquesta tarda en el Sense Distància amb Ignasi Miranda. I pel que fa a la política, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, critica que la llei d'amnistia no s'hagi publicat al butlletí oficial de l'Estat i reclama que es publiqui a ràpid, abans de les eleccions europees.
Boye demana que no s'ajorni aquest procés perquè entén que un cop estigui publicada, les persones que afronten causes relacionades amb el procés ja poden tornar immediatament a Catalunya. Són declaracions a RAC1.
Yo creo que la pregunta es por qué el gobierno está reteniendo una decisión legislativa y en lugar de llevársela inmediatamente al rey para que la sancione, la mantiene en un cajón.
I és que la previsió és que la llei es publiqui la setmana que ve al butlletí oficial de les Corts Espanyoles i uns dies després, definitivament, al BOE. A més, la llei haurà de ser ratificada pel rei, que, segons l'article 91 de la Constitució, té un termini de 15 dies per fer-ho.
De la seva banda, Esquerra Republicana creu que aquesta amnistia s'acabarà sí o sí aplicant, tot i les discrepàncies per part de la cúpula judicial.
Sí, són declaracions de Joan Caral, és senador d'Esquerra Republicana i també portaveu a la Comissió de Justícia al Senat en una entrevista al programa La Caravana d'aquesta casa.
Però ja vam veure ahir com van reaccionar els fiscals del Suprem, amb un cos jeràrquic, que és el Ministeri Fiscal, doncs ja primer li van posar un tronc a la carreta del fiscal general. I aquest és el nostre dictamen, quan ells no han de fer cap dictamen, perquè si veieu el dictamen d'ahir, no té ni referència ni de la llei ni del mandat del Tribunal Suprem. Vull dir que això sí que portarà dificultats, però al final, abans o després, i ells ho saben, això anirà una mica pel pedregar, però acabarà sortint bé.
Caral està convençut que la justícia europea avalarà la nova norma perquè assegura que no ha tombat mai una llei d'amnistia a la resta d'altres països europeus.
Doncs aquesta llei al marge, Esquerra també diu que no donarà els seus vots per fer president Salvador Illa, president de la Generalitat, i asseguren que no els fa por una repetició electoral a Catalunya.
La secretària general del partit, Marta Rovira, diu que perquè canviïn d'opinió cal que hi hagi avenços en el referèndum, la implantació de l'amnistia i el finançament singular de Catalunya.
Esquerra Republicana no farà president Salvador Illa, ara mateix, on estem en aquest moment, i la gent ha de saber que si vol alguna cosa d'Esquerra Republicana ja sap on la trobarà. La trobarà defensant aquesta via de resolució del conflicte polític per anar cap a un referèndum i la implementació de l'amnistia per acabar amb la repressió política.
I tornant a aquesta llei d'amnistia, amb la llei aprovada, el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, s'ha reunit avui amb la cúpula fiscal a Catalunya i amb els fiscals en cap de l'Audiència Nacional i del Tribunal de Comptes per fixar una posició conjunta sobre l'aplicació d'aquesta llei arreu del territori. L'objectiu de les reunions és coordinar l'actuació del Ministeri Públic en totes les ordres jurisdiccionals i totes les instàncies davant d'aquesta amnistia.
La primera cita del fiscal general de l'Estat és amb la cúpula fiscal de l'Audiència del Tribunal de Comptes. Després es reunirà amb representants del Ministeri Públic a Catalunya, encapçalats pel fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres. A la reunió també hi seran els quatre fiscals en cap provincials i amb els fiscals d'àrea de Catalunya. I és la segona ronda de contactes després que ahir García Ortiz es reunís amb la Fiscalia del Tribunal Constitucional i amb els quatre fiscals del Suprem que van participar en aquest judici del procés.
Estel migdia.
I atenció a tots aquells que hagueu nascut entre l'any 1966 i 1980, és a dir, tots els que teniu entre 40 i 58 anys. Salut recomana que us vacuneu contra el xarampió arran de l'augment de casos de tota Europa. En el que portem d'any, a Catalunya ja s'han detectat 16 casos.
La vacunació sistemàtica contra el xarampió es va començar a implantar el 1981 i els nascuts al 65 o abans molt probablement ja estan immunitzats per haver passat aquesta malaltia. Per això, les persones que van al CAP per algun altre motiu mèdic i tenen aquesta franja d'edat, se'ls ofereix la possibilitat de posar-se una dosi i al cap d'almenys 4 setmanes una segona, fet que els immunitza per tota la vida. Salut també té per objectiu vacunar els infants d'entre 3 a 10 anys que no ho estiguin.
I pel que fa a l'economia, bones notícies, l'Euribor s'estanca i pràcticament no baixa respecte al d'ara fa un mes i tanca al maig al 3,6%. Això vol dir que per segon mes consecutiu tots aquells que tinguin una hipoteca i els toqui ara fer-ne la revisió pagaran una mica menys en les quotes.
De mitjana seran uns 15 euros al mes. Això s'aplicaria per una hipoteca de tipus variable a qui li quedin 25 anys per pagar amb un Euribor més un diferencial d'un 1%. Com a referència, aquest mes s'abaratirien les hipoteques al voltant d'uns 10 euros per cada 100.000 euros d'hipoteca que quedi per pagar. De totes maneres, l'Euribor continua molt alt i s'esperava que en aquest punt de l'any hagués caigut de manera molt més pronunciada a les portes que el Banc Central Europeu comenci a baixar el tipus d'interès. Una baixada prevista per aquest mes de juny.
I a tot això, encara la banca, el BBVA, ha convocat una Junta General Extraordinària d'Accionistes per proposar una ampliació de capital i fer front així a l'OPA que ha presentat contra Banc Sabadell.
Serà el dia 5 de juliol i ha de servir perquè els actuals accionistes del Banc Basc avalin la proposta d'emetre noves accions per entregar-les als accionistes del Sabadell que acceptin l'oferta de compra. Segons el BBVA, la nova emissió no suposarà cap desemborsament per part dels accionistes. L'objectiu és emetre un màxim de 1.126 milions de noves accions ordinàries a 0,49 euros cadascuna.
I alerta també perquè Ticketmaster, que és l'empresa més gran de venda d'entrades a tot el món, ha patit un ciberatac. Pirates informàtics haurien sostret d'aquesta companyia les dades d'uns 560 milions d'usuaris. Són persones d'arreu del món que tenen un compte obert a la plataforma.
Algunes de les dades que s'han filtrat són noms, adreces, números de telèfon, correus electrònics o l'historial de compra. Segons alguns mitjans, aquests hackers estan venent totes aquestes dades a un fòrum especialitzat. És un paquet de dades que venen per més de 500.000 d'euros.
I a Catalunya, en mobilitat, un apunt de servei. A partir de dilluns es modifica el servei de trens a les línies R4 i R8 de Rodalies. Els trens que fins ara iniciaven i acabaven recorregut a Castellbisbal ho faran a partir de dilluns a l'estació de Martorell Central.
Tot això perquè s'obren les dues vies del túnel que hi ha en aquest tram, per on fins ara se circulava per una via a conseqüència de les obres del corredor mediterrani.
I a Lleida, el Consell de Govern de la Universitat ha votat a favor de mantenir les relacions amb Israel. La votació s'ha fet aquest matí i ha guanyat l'opció de continuar amb els lligams amb les institucions israelianes per àmplia majoria.
L'opció de mantenir els acords amb Israel s'ha imposat per 26 vots a favor, en contra. Hi han votat 13 persones i 3 més que en aquest cas s'han abstingut. Els membres de l'acampada, que des de fa dies ocupen el campus de la universitat per reclamar que es trenquin aquests lligams, es mostren decebuts per la decisió. Ho explica la mare, una de les portaveus.
Són més importants les relacions econòmiques, l'establiment de projectes amb relacions econòmiques i ficar sobre la taula els beneficis que alguns investigadors poden treure des d'aquestes relacions que el dret internacional i respecte dels drets humans internacionals.
Després de conèixer els resultats de la votació, els estudiants s'han concentrat a l'edifici del rectorat de la Universitat de Lleida per mostrar la seva decepció.
Més temes, les pluges de les últimes setmanes també s'han notat als boscos. Des de principi d'any, els bombers han apagat 1.750 focs de vegetació, és un terç menys en comparació amb l'any passat, però tot i així Estem davant d'una de les campanyes d'incendis més complicades dels últims anys. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Tres anys de sequera fan que els boscos estiguin extremadament secs, un problema que es nota especialment al sud del país, on aquesta setmana ja s'han declarat dos focs. Ho ha explicat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, des de l'aeroport de Sabadell.
És una campanya difícil, és una campanya que malgrat hi ha hagut aquestes darreres setmanes, doncs pluja, no podem estar tranquils, especialment a la zona sud del país. La situació és especialment complexa, ja hem viscut ahir mateix, però també fa uns dies, doncs, incendis al sud del país, a l'Ebre.
Elena ha reivindicat que aquesta situació s'afronta amb un reforç de gairebé mig miler de persones a les plantilles de bombers i agents rurals. A més, es comptarà amb 28 mitjans aeris i 18 drons amb càmeres i sensors tèrmics. El conseller també ha demanat responsabilitat a la ciutadania perquè el seu pas pels espais naturals tingui el menor impacte possible.
Doncs precisament ara en feia referència al conseller en funcions, Elena. Els bombers continuen treballant per apagar aquest incendi que des d'ahir al vespre crema la Palma d'Ebre. Els bombers han estabilitzat el foc avui cap a les 5 de la matinada.
Les flames evolucionaven en direcció est, deixant el nucli urbà a la cua de l'incendi que s'ha generat en una zona de turons i barrancs amb uns desnivells de fins a 150 metres. Els bombers hi han treballat amb una trentena de dotacions i aquest matí s'han activat 5 avionetes. La zona cremada conté pins i matolls i els focus secundaris llançats a desenes de metres han cremat amb facilitat i han fet avançar les flames.
Gràcies, Pau. I pel que fa a la informació local, a Barcelona, l'Ajuntament comença a desplegar el pressupost i el primer barri que se'n beneficia és la Barceloneta. Aquí l'Ajuntament vol rentar la cara a dos mesos perquè comenci la Copa Amèrica. Avui l'alcalde ha anunciat un pla d'inversions de 31 milions d'euros. Algunes de les obres ja estan en marxa, però d'altres s'allargaran fins al 2028.
Hi haurà millores en equipaments del barri, com l'ampliació de l'escola Bressol La Mar, les pistes esportives de la Maquinista, l'edifici de l'antiga cooperativa del segle XX, el nou centre d'atenció primària o també l'Institut de Nàutica. Així mateix, es dedicaran uns 11 milions al manteniment i qualitat de l'espai públic amb actuacions com la reurbanització de carrers, renovacions de totes les voreres fetes malbé, nou mobiliari urbà, una zona infantil al Parc de la Barceloneta i, finalment, 2,2 milions d'euros per rehabilitar diversos habitatges.
I per cercar, el Partit Popular ha denunciat a Collbori davant la Junta Electoral per l'anunci d'aquestes inversions avui a la Barceloneta.
Consideren que l'alcalde ha fet un ús partidista de l'Ajuntament, ja que la roda de premsa ha coincidit amb el ple de Barcelona i també amb la campanya de les eleccions europees.
I encara dos apunts més abans dels esports de Tarragona. Una jutge ha decidit enviar a judici la cúpula d'Iqoxe per la peça separada que investiga si la companyia química feia servir un reactor de forma clandestina i sense autorització. Aquesta peça separada té l'origen en la causa principal del cas Iqoxe, que investiga, ho recordaran, l'explosió d'un reactor el 14 de gener del 2020 que va provocar la mort de tres persones.
La magistrada acusa el director general de l'empresa, el director de la planta i també el cap de la seguretat, així com la mateixa Iqoxe, a títol lucratiu. A la interlocutòria, la magistrada afirma que quan es va posar en marxa un reactor per substituir-ne un altre, aquest últim no va deixar de funcionar, va seguir operant i produint, també sense coneixement de les autoritats.
I per últim, al Vendrell han detingut un home que canviava droga, atenció, per objectes robats, com ara telèfons mòbils, patinets elèctrics, joies o roba.
L'arrestat té nombrosos antecedents relacionats amb el tràfic de drogues i delictes contra el patrimoni i passarà les properes hores a disposició judicial. El cas es va obrir a finals de l'any passat, quan els agents van fer un seguit de vigilàncies al domicili i van veure que s'hi desplaçaven constantment drogadictes vinculats a robatoris.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Gairebé 2:24. Comencem els esports parlant de futbol, perquè demà el Real Madrid i el Borussia Dortmund disputen la final de la Champions a l'estadi de Wembley.
Sí, tota la plantilla del Real Madrid, menys Lunin, ja és a Londres. El porter blanc s'ha hagut de quedar a Madrid en haver-se contagiat d'una grip i com a mesura de precaució perquè no pugui transmetre-ho a la resta de l'equip. De moment, el porter ucraïnès podria viatjar demà dissabte si està recuperat. Així doncs, Carlo Ancelotti s'ha endut a 25 jugadors, entre els quals destacant els jugadors del planter Fran González i Mario Martín, que fins i tot podrien seure a la banqueta donades les baixes que presenta el conjunt blanc pel partit més important de la temporada. I és que en cas de guanyar, el Real Madrid aixecaria la 15a Copa d'Europa.
Paral·lelament, el Barça de bàsquet afronta avui el segon partit de semifinals de la Lliga CB. Ho fa també precisament contra el Real Madrid de bàsquet després de la derrota en el primer duel de la sèrie per 97-78.
Els de Roger Grimau necessiten guanyar avui a la pista dels blancs per no jugar-s'ho tot el tercer partit de l'eliminatòria, que resol el millor de 5 partits. Els blaugranes no ho tindran fàcil, ja que els números juguen a favor del Madrid, que des del 31 de març passat no cedeix una derrota a la Lliga. El jugador blaugrana, Òscar da Silva, reflexiona com encara el repte difícil d'avui.
Tenemos que responder mucho más al nivel físico y si pierdes un partido con esa sensación de haber sacado unas hostias ahí, esto no es una sensación muy buena. Entonces mañana sabemos que toca cambiar, que toca mejorar y tenemos que mostrarlo mañana para que podamos robar un partido aquí en Madrid.
A més, els madrilenys s'han endut el triomf en 5 dels 7 clàssics que s'han disputat aquesta temporada. I d'altra banda, qui té peu i mig a la final de la Lliga és Luka Murcia, que sorprenentment s'ha endut també el segon partit de semis aquesta nit contra el Unicaja per 83-101.
I en futbol sala, el Barça ja és a semifinals de la Lliga després del triomf agònic d'aquest dijous contra el Manzanares per 3-2.
Sí, els de Jesús Velasco es veien sorpresos durant la primera part del partit pels manxecs, que agafaven avantatge al marcador gràcies als gols de Cortés i Javi Alonso. La reacció arribava a la represa amb la Diana de Touré i Mateus posava l'empat al marcador, que feia somiar amb aquesta remuntada. Finalment, a 33 segons del final, un penal sobre Pito, transformat per Catela, donava la victòria al Barça. Ara l'equip culer s'enfrontarà al Cartagena a les semifinals. Unes semis que comencen dilluns que ve, 3 de juny, amb el primer partit al Palau Blaugrana.
Mirem el que passa a les pistes de tenis, on Paula Badosa ja s'ha col·locat a la tercera ronda a París, al Roland Garros.
La catalana ha hagut de remuntar un set en contra per segon partit consecutiu, però finalment ha aconseguit robar el seu millor nivell per guanyar el partit contra Julia Putintseva per 4-6, 6-1 i 7-5. A la següent fase del torneig, la catalana es veurà les cares amb la número 2 del món, Arnia Sabalenka, contra la que ha perdut els últims 4 partits que han jugat. D'altra banda, el quadre masculí, Novak Djokovic, avança amb pas ferm cap a la defensa del títol després d'imposar-se 6-4, 6-1 i 6-2 a l'espanyol Roberto Carvalhés. En ara, la tercera ronda, l'espera l'italià Lorenzo Musetti. De la seva banda, Alcaraz juga avui contra l'estatunidenc Sebastián Corda, número 28 del món, un partit programat per un quart de 9 del vespre.
I en motor dret de sortir del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, amb Maverick Viñales fent el millor temps de la primera sessió d'entrenaments lliures per davant de Quartararo, Morbidelli i Pedro Acosta.
I el català Marc Márquez ha fet el sisè millor temps, tot i anar liderant durant bona part d'aquesta sessió. De la seva banda, el líder del Mundial, Jorge Martín, s'ha hagut de conformar amb el cinquè millor temps i necessitarà millorar el que queda de cap de setmana per seguir amb el nivell exhibit en aquest inici de temporada. D'aquí a poc més de mitja hora comença la segona sessió d'entrenaments.
A partir de les 3 de la tarda, doncs, aquesta segona sessió d'entrenaments al circuit de Mugello amb aquest Gran Premi d'Itàlia. I acabarem els esports parlant d'handbol, perquè el Barça comença també avui la defensa del títol de Copa davant del Morrazo Gallec, als quarts de final d'una competició que es disputa aquest cap de setmana al pavelló Olivo Arena de Jaén.
Els blaugranes parteixen com a favorits per guanyar la 49a edició de la Copa del Rei, un torneig que es porten adjudicant des del 2014 i en el que suben ja un total de 27 títols. Tant els catalans com els gallecs són els dos únics conjunts que han estat presents a les tres últimes fases finals de la Copa. L'equip, dirigit per Carlos Ortega, arriba a Terres Andaluses després de coronar-se campions de la Lliga Sobal amb un balanç de 29 victòries i un empat.
Estel migdia.
I obrim, com sempre, l'aparador cultural, com cada divendres, als cinemes, on avui s'ha estrenat Black to Black, la pel·lícula biogràfica sobre la cantant Amy Winehouse.
Quiero que la gente oiga mi voz.
Biopic dirigit per Sam Taylor Johnson.
La pel·lícula repassa la vida professional i també personal de la compositora des dels seus inicis com a cantant de jazz fins que va esdevenir una superestrella mundial en una vida que va acabar prematurament als 27 anys pel consum i abús d'alcohol i drogues.
I també arriba avui a la gran pantalla la coproducció catalana La Mujer Dormida de la directora Laura Alvea. Un thriller estrenat al Festival de Màlaga que arriba a les sales avui.
Explica la història d'un auxiliar d'infermeria que comença a sentir-se atreta pel marit de la dona que cuida. Després comença a sentir-se assetjada per estranys fenòmens paranormals que volen fer-la fora de casa i allunyar-la de l'home.
Acabarem. I això que sona és el nou disc dels Copalotos. El quartet català publica avui el disc en castellà. És el quart treball d'aquesta banda de Vilanova i la Geltrú.
10 cançons amb sonoritats americanes que veuen sobretot del rock and roll, però també del country i de la tradició de la cançó catalana.
Tots amb els Copalotos que acabem edició per avui divendres i tanquem setmana. Us trobarem dilluns, ja ho saben, a les 2 del migdia aquí puntuals a Ràdio Estel. Us deixem com cada tarda i fins a 6 amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Un dia més, bona tarda.